Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, un minut, que ha passat a les 3 de la tarda. Molt bona tarda, és dimecres 24 de febrer, darrer dia entre setmana. Són les 3 i arrenca la caravana, el programa de la ràdio en català, que ja em permetreu, eh? Fa bo, fa molt bo. Que felicita Laura Polo amb les pastetes que ha portat avui a la ràdio, que són molt bones. Laura Polo, per molts anys. Espera't, que ara he de parlar, eh? I he de dir allò que ho fem com sempre, amb Núria Rosa a la subdirecció d'aquest programa, Andreu González i Nina Agustí al guió i a la producció, no sé per què m'he fotut un cruç en jo ara. El nostre estudiant en pràctiques, Pau Canyes, Mercè Mondelo, no m'ajudi ningú, eh? Mercè Mondelo i Maria José Mendoza a les xarxes socials, i ell, qui cada divendres, de cada divendres i algun dia més, ens posa la clau al contacte per fer que arrenqui tot plegat. David Morral, fot-li, David!
La caravana, amb Joan Trias.
I ara sí, un cop engegada, coneguem què hi passarà avui a la nostra particular caravana amb el cruçant acabat i amb aquesta tribu que fa ràdio. Núria Ros, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bones, les pastetes?
Boníssimes.
Què ens portaràs avui a la caravana?
Doncs avui les ungles seran les grans protagonistes d'aquesta secció. Us mossegueu les ungles habitualment? Si és que sí, quines solucions hi poseu, si és que en poseu? Heu provat mai de fer exercicis d'autocontrol per evitar-ho? Sigui com sigui, quedeu-vos, perquè en uns minuts parlem d'això i molt més a la caravana de la caravana.
Nina Agustí, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Joan.
Quina serà avui la pregunta del dia?
Avui a la pregunta del dia posarem a prova l'habilitat de la gent del carrer per dir embarbussaments. Com sortirà l'experiment? Estigueu molt atents i molt atentes perquè en parlarem amb la nostra experta del dia, Xon Belmonte, logopeda i secretària de la Junta del Col·legi de Logopedes de Catalunya.
Pau Canyes, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens explicaràs avui a la Mare dels Ous?
Aquests dies es commemora el centenari d'una visita històrica a la ciutat de Barcelona per part d'un científic de renom. A la Mare dels Ous us porto tots els detalls.
Andreu González, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
És divendres i, per tant, és dia de secció desinformativa, que en temps de crisi va molt bé.
És per això que un nou divendres ens acompanyarà a la caravana el millor desinformador de la ràdio, o el millor que hem trobat, vaja, el còmic, monologuista i guionista Josep Maria Reventós, que ens portarà totes aquelles notícies que no han passat, però que podrien haver-ho fet.
Hora de preguntar-nos també qui pujarà avui a la caravana a les 4 de la tarda i ens acompanyarà al bar Bodega Bartolí per una agradable conversa, Núria.
L'actor Joan Carreras, que en uns dies comença a girar amb l'obra que ha tingut tant d'èxit a la sala Villarroel de Barcelona, Amèrica. Amb text de Sergi Pompermayer i sota la direcció de Julio Manrique, l'obra ens parla del nostre passat esclavista. Amb Carreras parlarem d'Amèrica, però també dels seus èxits i del món del teatre.
I si som a les portes del cap de setmana, ja sabeu que a la caravana parlem de cinema i de cuina, Nina.
Sí, i ho fem amb la xef del restaurant Santpruniana, Ada Parellada, que ens parlarà d'un dels altres clàssics de la cuina catalana, el bacallà. I el periodista expert en cinema, Víctor Rodrigo, ens portarà el top 5 de pel·lícules sobre intel·ligència artificial.
I a partir de les 5 no desintonitzeu la caravana i no us perdeu la darrera hora de programa d'aquest divendres, perquè ve carregadeta de temes, Andreu.
Sí, perquè cada divendres obrim la plana d'actualitat rosa, avui amb Sílvia Muñoz, Sergi León, Laura Polo i Núria Ros, el nostre safareig per principiants.
Tot això i més a La Caravana, un programa sobre rodes. Gairebé 5 minuts que passen de les 3 de la tarda. Andreu González, aquí és estalquejat avui.
Doncs avui
ara
és estalquejat...
Ara m'acabo cruçant, amb permís?
D'acord,
sí, aprofita, aprofita. Mireu, avui estalquejat a Joan Carreras i a veure... Parem motors, perquè, amics i amigues, a l'Instagram es diu joan_curses.
Mm-hmm. No, sí, molt original, per la seva part.
I és que penso que Joan Trias i Joan Carreras tenen el mateix humor. Potser, Joan, tu et podries dir posar Joan Esculls.
Ha!
I com aquesta broma l'és que feu els Joans, bàsicament.
Sí,
en fi,
sí, sí.
Dita aquesta cosa tan banal, però que em feia gràcia que sapiguéssiu, anem al gra. Us he de dir que el seu gos em té enamorat. I és que segurament a ell també, perquè no pare de publicar coses seves a l'Instagram. Que si fent-li un petó, corrent per casa amb les orelles ben atentes, que si al camp, que si a la platja, jugant, que si ha jogut al seu costat mentre ella es mira el guió de Història d'un senglar. En fi, que està sempre amb ell i m'ha entendrit molt, perquè se'l veu un bon jan i també bastant juganer. Deu ser un bon company de vida.
Segurament.
Dit això, en Joan Carreras va tenir uns dies una miqueta estranys pel que fa a les seves fotografies. Perquè us en feu una idea, té 10 fotografies més o menys seguides, que comencen el 9 d'abril del 2020, i en les quals apareix una mena de joguina vermella que té forma de robot, perquè té cara i ulls, amagada entre diverses plantes, cada fotografia en una planta diferent. A veure, és cert que és de quan estàvem confinats, no? Però d'aquí a penjar això, que es noti que s'avorria, doncs no sé, la veritat.
Jo crec que tots ens vam tornar una mica bojos.
Sí, això sí. Després també he de dir que té una certa obsessió amb la natura, però sobretot enfocant el sol. I com ja sabeu, enfocar el sol amb la càmera no és gens factible, que diguem, perquè et reflexi tot i quedi una cosa rara allà dalt del cel. Però en fi, dit tot això, l'aprovo, perquè se'l veu ben simpàtic, li agrada la natura i sobretot perquè se'l nota que gaudeix de la vida.
Va, explica'ns el teu toc, Andreu.
Doncs mireu, l'altre dia us parlava que una amiga meva se li havia caigut un auricular pel clavegram.
Sí. Sí.
Doncs mireu, relacionat amb això, ara que tots o gairebé tots anem amb auriculars inalàmbrics, doncs tinc por jo mateix, tremenda, a que em passi a mi, de que em caigui. Però no només el clavegram, sinó també quan entro al metro, per exemple.
Ui, sí.
Que se'm caigui allà, entre el metro i l'andana.
I a mi em fa por...
Ets patidor, eh?
Sí. Que s'atrapi el peu o alguna cosa així. Em fa molta cosa, això.
Jo a Estocolm vaig veure una persona que se li va encallar el peu a la porta. Sí. Però a banda i relacionat també amb el tema dels inalàmbrics, és una pip que se t'acabi la bateria quan estàs al metro o transport públic.
Pip,
sí.
Eh?
Sí, pip. Exacte, perquè no sabeu lo nerviós que em poso jo,
pip,
perquè no sé anar al metro sense música.
Normal.
No us fa,
sí? Passa, sí, jo he d'anar tot arreu.
O al bus.
Núria, també portes
tot arreu
música amb el metro? Bueno, és que en metro no n'agafo masses perquè vaig amb moto. Però quan agafo l'autobús per venir aquí a Barcelona, sempre amb música o una sèrie, sí.
Ho dius, la gent que...
Doncs avui us porto el que em fa més ràbia de la meva família a banda de la gent jove que la conformem, no? I és el tema d'escriure un WhatsApp al teu pare, en aquest cas, que és el meu, i que et deixi amb el visto durant uns quants dies, tu insisteixis, i l'únic que et posi és oc o truca'm.
Aló,
perdona.
Això passa.
Sí, passa.
No pots trucar-me tu, en comptes d'enviar-me un missatge?
Canvi generacional.
Sí, de veritat.
Escribiendo, ok.
I de vegades, i això em fa brometes, que no venen a cuento.
Ah, però això és graciós.
Sí, però jo em quedo, papa, què fas?
O vídeos.
De pare.
També passa.
De pare. Sí. Què et fa feliç, Andreu?
Doncs després d'una llarga festa carnavalera, fa falta una mica de detox i de relax. Per tant, he decidit marxar el cap de setmana a Andorra, a Caldea, i anar per les muntanyes.
Mira.
Carai, sí. Com es cuida l'Andreu.
Ho necessito,
Relax, sí, detox, ja t'ho diré.
Propòsit,
què?
Doncs, a veure, no em vaig fer el subcompte aquest de Netflix, perquè, atenció, el mòbil sí que se'n veia a Netflix.
Oh!
I vaig poder acabar la sèrie, Joan.
Home, l'hem vist ja?
Sí.
Va agradar al final?
Mira.
A mi em va agradar.
No feu espòilers.
Com que et va agradar?
No, sí,
però si es queda obert al final.
Per això.
No, tio, què és això?
Perquè vol dir que hi haurà segona temporada.
Ui, ja estan dient coses.
No,
sí.
Però segona temporada de què?
No estem fent espòilers.
Segona temporada de què?
Hi haurà segona temporada. Sí, jo veig
això. De veritat, a mi em posa molt nerviós això de que deixin el final així. A més,
la gent que no sap encara de quina sèrie estem parlant, eh?
Ah, sí. Totes les veces que nos enamoramos.
Ara. Totes les veces que nos enamoramos, que la podeu trobar a Netflix.
Efectivament.
Nou propòsit per avui.
Doncs a veure, el meu propòsit d'aquest matí era aconseguir que el meu pare em deixés el cotxe per anar a Andorra, perquè, amics i amigues...
Sí, perdona, eh? El critiques avui, el teu espai de ràdio...
Sí.
I pretens que et deixi el cotxe.
Sí.
Ara li has de fer la pilota.
Sí. Perquè, clar, jo tinc carnet, però no cotxe, i això... És un problema bastant gros. Però l'he solucionat, he de dir. Sí. Així que he complert el meu propòsit abans de dir-lo per la ràdio.
Ah, mira, però, la primera vegada, crec, eh?
Sí, però també he de dir que el meu propòsit és anar cap a Andorra gastant el menys carburant possible, perquè la gasolina està cara, diuen.
Sí que està cara, sí.
Llavors, hem d'intentar anar amb marxes llargues, que diuen, però per la muntanya és una mica difícil,
sí.
T'he de dir.
Ves amb marxes llargues també a Andorra, veuràs què passa. Gràcies, Andreu.
A tu, Joan.
La cara B, a la caravana de Ràdio Estel.
Deu minuts que passen de les 3 de la tarda. Totes aquelles informacions que no hi caben en un informatiu normal, com sempre, ens les porta Núria Ros.
Hola.
Què?
Què tal? Va, avui comencem aquesta nova edició de la cara B i ho fem, atenció, Joan, fent un viatge pel món.
Ep, m'agrada. tenir un moment d'aquesta veu que té, eh?
Qui ho ha fet, això? Ho has fet tu?
Sí. Sí.
Molt bé, això. De la... Sí.
Un clàssic.
Doncs, en aquest cas, avui vull que parlem de la diversitat de cultures que hi ha al món, però també els xocs culturals que això provoca. Perquè, clar, és una realitat que al visitar països diferents al nostre, doncs ens donem compte que els costums, els pensaments i la manera de viure en general és diferent a cada país.
Sí.
I estem d'acord.
I tant.
Sí? Sí. Per interactuar una miqueta i escalfar motors, quin és aquell país que heu visitat i heu dit, ostres, quina manera de fer tan diferent de la nostra, va, qui vulgui.
Jo voleu que sigui molt original?
Sí.
Itàlia.
No, Joan.
Bueno.
És bastant...
Itàlia?
No, la gent compara bastant Itàlia amb Espanya i no...
Ah, sí?
Sí, és bastant diferent.
Hi ha moltes diferències.
Sí, viuen molt diferent.
Jo ho noto molt quan vaig al nord, als països nòrdics.
Sí. També.
Que, clar, vull dir...
Allò és una altra vida.
És un altre món, tio. Sí.
Ni no rep el menjar, diria Berlín. És el lloc on m'he trobat menjar més estrany. És allò que dius...
Avinagrat, eh? Tot
sí.
Molt avinagrat.
I això d'una salxitxa amb tomàquet i curri a la vegada.
Que bo. Ai, està boníssim.
Sí, no sé, no...
El Pau segur que li agrada.
Ai, que bo. Sí. Pau, ja Pau, tothom va per tu.
Sí.
Jo m'indignaria. Algun país?
Països Baixos.
Sí? Val.
No, vull dir, Països Baixos és com...
També cap al nord.
Cap al nord, sí. És bastant estrany, no? Sobretot això que apuntava la Nina, no? És a dir, aquests
menjars. El menjar.
Una mica el clima.
Bé, doncs, queda clar, no?
Pregunta-resposta. I tu?
No, jo aquí faig la notícia, llavors ja en parlem.
Ha fet prou feina, clar.
Dit això, que bàsicament era perquè escalféssim motors tots junts, doncs sí. Avui us vull parlar de dues joves veneçolanes que el que han fet ha estat compartir en forma de vídeo a TikTok el que pensen, atenció, dels espanyols i les espanyoles.
Ai. Encanten aquests vídeos.
Sí, al·lucinaràs. Dit d'una altra manera, el que pensen de la nostra manera de fer i de viure. Escoltem.
Cosas que no nos gustan de vivir en España.
Exacto.
Ok. Primero, la gente huele horrible.
No todo el mundo, pero es demasiado...
A violín,
axila maloliente. Huelen mal. Jo no entiendo por qué, porque aquí hay agua.
A veure, duríssimes declaracions.
Escolta'm una cosa, noia.
Duríssimes declaracions, eh? El pitjor és que diu, yo no entiendo por qué, porque aquí hay agua. I és com...
Sí,
com si... Òbviament ens dutxem, saps?
Jo només vull afegir com historiador un apunt històric, i és que els àrabs primer van estar a la península ibèrica i d'aquí ens dutxem. Punt.
Val. Dit això... Duríssimes declaracions,
Molt dur, molt dur.
Clar, tal com hem pogut escoltar, per començar han dit que la gent d'Espanya, la gent espanyola, olora molt malament. De fet, literalment han dit, i aquí el meu castellà, huelen horrible, no todo el mundo, pero es demasiado común. Huelen a violín. Algú pot explicar violín, quina és l'olor a violín?
No, suposo per aixecar l'axila.
Ah, val.
Suposo.
Axila maloliente, segueixen. Huele mal, no entiendo por qué, porque aquí hay agua, hay champú, hay jabón y hay desodorante. Huelen a cebolla, també diuen... És horrible. Sisplau, aturem-nos un moment i parlem d'això. Com que olorem a violí? Jo no em sento identificada.
No, jo tampoc.
Amb això sí que no.
No.
És a dir...
Calla, que si és un Stradivarius, saps el que vull dir?
A mi si
em
parlen...
A cosa rica...
A mi si em diuen que olorem a ceba és perquè fem molt sofregit i cuinem bo.
Exacte.
S'ha
acabat. Sí, però per lo general no ens sentim identificats amb això.
No, diem sempre
de persones, n'hi ha moltes al món, però... Bueno, espereu.
Ai.
Els atacs no acaben aquí,
Hi ha més?
Sí, i és que en el mateix vídeo diuen que els espanyols i les espanyoles no sabem ballar. Parlem-ne un moment. A veure, sí que els hi dono una miqueta la raó, perquè jo he vist de gent ballant amb menys ritme que Leo Messi. No sé si vau veure el vídeo que ballava amb la seva dona.
Sí.
Però...
Ballem sardanes. Mm.
Sí, no sé.
És diferent.
A veure, no, una salsa... Els hi compro a mitges.
Sí?
A mitges.
Sí,
això és veritat, perquè la salsa i la batxata aquí... Sí que ho intentem, no? Però...
És més d'allà.
Sí, de fet, elles posen l'exemple de que quan en una discoteca posen una cançó de salsa no la sabem ballar. Però també és veritat que si en elles els hi dius ballar una sardana, tampoc ens sabran. Per tant, per això cadascú té la seva cultura.
Sí.
I encara tenim més declaracions, perquè també han dit, i aquí estic molt i molt d'acord, que fumem i bevem massa.
Això sí que té...
De fet, han dit literalment, aquí potser s'han passat una miqueta, han dit, tu vas a una discoteca i el més normal del món és veure persones vomitant, i per ells és supernormal. A veure, sí que et trobes alguna persona que vomita, però tampoc ho hem normalitzat.
Supernormal tampoc és.
És a dir...
És que potser s'han trobat els anglesos que venen aquí, saps?
Sí. No, però jo crec que identificarien que són anglesos, no? Bé, dit en altres paraules, és que creuen que els espanyols i les espanyoles fumem i bevem massa, fem pudor...
I no què més? I no, no sabem ballar. I també han assegurat que els horaris espanyols són estranys, perquè tot comença tard, els hi dono la raó,
sí.
I que els diumenges són un dia mort perquè no obre pràcticament res. No? Amb això sí que hi ha.
Sí que és veritat.
Ara els hi han donat la raó amb tot, no m'agrada.
Com va dir el seu expresident, expropiese.
Vale. No, no, està bé.
Endavant,
està
endavant.
Bé, endavant. Us dic que, per acabar, que aquestes declaracions, com era d'esperar, doncs, no han tardat a fer-se virals, acumulant milers i milers de visites, però també han indignat a molts espanyols a Twitter, que s'han sentit, doncs, directament atacats. Destaco un comentari d'un d'ells, amb el qual m'hi sento molt identificada, que diu: me siento atacada por mi cultura. Si tienes algún problema con los domingos y la siesta, los tienes conmigo.
Ara! Ara! Visca la siesta.
És que no ets un bon català o espanyol si no fas migdiada.
Exacte.
No?
Patrimoni immaterial de la humanitat.
Per
la
tant,
siesta.
Quina seria la reflexió final, la moraleja de tot això? La sinceritat està sobrevalorada. No cal dir sempre tot el que pensem, perquè a vegades és millor reservar-se les coses per dins. M'ho compreu o no?
Sí, Núria, sí.
Doncs porto més cosetes.
Va,
som-hi. I ha arribat el moment d'obrir espai pels consells del Lifestyle.
Alguien le comió la uñita y por eso ahora grita.
El que jo et digui, el bé que ho presenta i les cançons cutres que entren just després.
Què diu la cançó?
No, no, alguien le comió la uñita.
Per tant, de què parlem?
De les ungles.
Molt bé, nois.
De mossegar-se les ungles.
Ara.
Sí, sí. Per tant, tots aquells que us mossegueu les ungles i hàgiu intentat deixar-ho, però no heu pogut, doncs quedeu-vos, perquè aquesta subsecció us interessa, en especial dedicada a en Joan i l'Andreu. No sé si tu, Pau, et mossegues les ungles, no, eh? Doncs dedicada al capo i al productor, perquè tenen...
No, no, munyons, directament.
Sí, no tenim ungles.
No, i és molt fastigós, us he de dir, eh?
Sí, jo ho sé, vull dir, però no hi puc fer res.
Saps què diuen que va molt bé? No, tira.
Val. A veure, suposo que no cal ni dir, però ho diré, que aquests consells no serveixen de res si no hi poseu força de voluntat.
Val.
Com amb això amb totes les coses,
sí,
eh?
Sí, sí,
les
sí,
coses
sí.
No s'aconsegueixen per art de màgia i ningú regala res.
Ara.
Vale, dit això. Consell número 1. Va. Aplicar-vos un pintaungles. Segurament n'haureu escoltat aquest consell més d'una vegada, un esmalt d'ungles, que el que té és un gust, un sabor amarg. Segurament també ho haureu provat, com us deia, i no us ha funcionat.
Correcte.
No us ha funcionat, no. Per què? Vull saber el per què.
Segueixo.
Jo també.
Però té molt mal gust, aquest
esmalt. Sí, té molt mal gust.
Sí.
I us el mengeu igual.
Sí.
I segur que
no
els
queden les dents de colors, o sigui, se'ls queden les, que
pot el
les
nervi.
Restes aquestes.
Sí.
No, doncs no ho entenc, perquè a banda aquests esmalts són fàcils d'aconseguir, perquè no necessites una prescripció mèdica, i segon, doncs si tenen... És a dir, mira, per exemple, a tu què no t'agrada de menjar, Joan?
Fetge.
Val, si tinguessis fets als dits, te'l menjaries?
Home, no.
No, però
com?
Vull dir...
Si tingués fets als dits?
És a dir... Sí. No, no, m'explica malament. Si inventessin un esmalt amb gust de metge, de fetge, potser no te'l menjaries.
Potser no ho sé.
I amb un esmalt amarg, us el mengeu.
Sí. Perquè pot més el nervi.
Sí.
Jo crec que s'ho menjaria igual, eh?
Sí, segurament.
Jo també ho crec.
Val, doncs com que sabia que aquest consell no funcionaria, em porto més.
Ara.
Val? Embolicar-vos les puntes dels vostres dits amb tirites o esparadraps de manera que això s'interposi entre la ungla i les vostres dents.
No,
Joan, no
me
facis senyes, perquè és una bona opció.
Sí, no ho he provat mai,
clar,
això.
Jo penso que aquest consell hauria de ser dels últims, perquè si a mi un dia m'arribeu amb tirites als dits, em fareu pena. És a dir, direm què ha passat.
No, què ha passat?
Amb tirites, Andreu.
Però, escolta'm, és una opció.
Sí.
No?
Jo l'he intentat i...
Tampoc.
I a la que puc, m'ho trec i vinga.
Ala.
Ostres.
I vinga, el pis
que
l'avis,
ja no la té, Núria, i és el que has dit.
Clar, és això.
És que jo he pensat, porta'ls i consells com, per exemple, respirar profundament, però aquests no serveixen, llavors anem a lo pràctic. No em compreu els dos primers, val, doncs anem al tercer. Posar-vos ungles postisses, cada vegada estan de moda, estan més de moda.
Ai, d'anar com la Rosalia pel carrer.
Mira, què t'agrada, Andreu, eh? Us he de dir que la meva àvia, la Paquita, la de... Què tal, bona tarda?
Sí, sí.
Es mossegava moltíssim les ungles i es va posar ungles postisses, no se les ha mossegat mai més.
Veus?
Però clar, no sé si esteu disposats.
Jo tinc por, eh? Jo tinc por, perquè imagina't que també les mosseu, aquestes ungles postisses.
No, jo ho he fet, Jo he portat ungles postisses i te les destrosses.
Clar, tu iràs.
I llavors em fa mal a la butxaca, no?
Sí, i també és veritat que, a veure, les ungles postisses em fa molt de mal a les vostres ungles reals. Les estoven molt.
Doncs fora.
Sí, clar. Doncs un altre fora. A veure, consell número 4. Exercicis d'autocontrol. Clar, ja en feu anar lo bàsic.
Va.
Us en porto dos, eh? Podeu intentar-los a partir d'ara mateix.
Vinga.
El primer és apropar-vos un dit a la vostra boca,
sí. Però aturar-vos a 5 centímetres aproximadament dels llavis.
Sí.
Llavors, ja està, eh? Aconsellen repetir l'exercici diverses vegades disminuint la distància amb els vostres llavis. És com d'autocontrol, bueno, ja ho dèiem, d'autocontenció.
Poses la temptació davant.
Clar. I no... Bueno, veig que no us agrada. El segon exercici seria introduir una ungla entre les vostres dents, però sense arribar a mossegar-la i mantenir-la allà poc temps i treure-la. Llavors, aneu fent aquest exercici
i
si no ho feu la primera vegada, ni la segona ni la tercera, doncs potser arribarà un punt que fareu el gest de posar-vos l'ungla a les dents i no us la mossegareu. Mira, nois, no mireu així, eh?
L'Andreu
està bocabadat.
Sí,
sí. Els experts recomanen fer aquestes activitats perquè diuen que poden aliviar una miqueta l'atenció de... Ah. Ai, l'atenció, les ganes.
Les ganes, sí, sí, sí.
I per acabar, últim consell, que és el més radical, doncs utilitzeu guants. Vull dir, mira, que m'expliqueu. O sigui, després, si estem a 30 graus...
Andreu, ara que vas a Andorra...
Bravo.
Sí, mira.
Aprofita.
No. Andorra segurament no me les mossegaré, tu.
Ara.
Si després estem a 30 graus i teniu calor, jo us he donat més consells. Sí, si no els seguiu, doncs guants.
Jo crec que provaré lo de les postisses, eh?
Jo en sé d'un altre, gairebé em funciona aquest.
A veure.
Gairebé em funciona, ho has de provar, Andreu, això.
A veure.
Que és mossegar-te les ungles mirant-te al mirall. Perquè poses una cara molt rara. No.
És molt bona, aquesta,
poses
eh?
Poses una cara molt, molt xunga, que no sol agradar-te, i fas... I ja està.
A mi, la meva àvia... Em fot un jack d'hòsties.
Ui, parlant clar, eh?
Sí, clar, i català. No, ja ho sabem, aquí que...
A veure, no sé, jo us he intentat portar alguns trucs.
No, estan bé, estan bé. Alguns seguiré.
Sempre em dieu, seguiré i no ho feu mai.
Demà vindran guants.
Sí.
No, demà no, dilluns.
Dilluns és possible que vinguin guants.
Ah, clar, perquè baixen les temperatures, aprofiteu, aprofiteu. I si no, una altra opció, que aquesta ja surto de guió, és que cada vegada que la Nina, en Pau i jo veiem que us mossegueu les ungles, doncs us piquem.
Agafem el guió
i... Un clatellot. Sí. I a base de clatellots, doncs aprendreu a lo tradicional. També. Us sembla?
També, també.
Val, doncs ja està.
No, a mi no em sembla bé.
Ui, ja s'ha agobiat l'Andreu.
Anem a la musiqueta?
Sí. Va. I avui la notícia musical ens la porten els Jonas Brothers. El que estem escoltant ara mateix és Wings, el nou single de la boy band dels Estats Units, que s'ha publicat tot just fa unes hores i s'ha convertit en un gran èxit. No sé si recordareu que ara fa uns dies us vaig posar un tastet d'aquesta cançó. Doncs avui ja s'ha publicat Wings, que en català significa ales. Ens parla precisament d'això, no? De la importància de tenir ales i persones al nostre costat que ens ajudin a emprendre el nostre propi vol i també de la importància de ser nosaltres mateixos. Recordem que aquest single formarà part del nou àlbum dels Jonas Brothers, que sortirà a la llum el 12 de maig i trencarà 4 anys de silenci musical des que van publicar el seu darrer disc, que va ser el 2019, eh? 4 anys de silenci. Per tant, doncs, avui us convido a tastar aquest primer single i acabar amb ells, amb els Jonas Brothers.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
La mare dels ous, amb Pau Canyes.
25 minuts que passen de les 3 de la tarda i com cada divendres el nostre estudiant en pràctiques que ens porta la mare dels ous. Pau, quina anècdota ens portes avui?
Bona, Joan. Avui seguim per Catalunya. Què us sembla?
Molt bé, fent país.
I és que fa 100 anys es va produir una visita històrica. I és que Albert Einstein va estar per Barcelona i altres municipis catalans. Ah. I deveu pensar, què feia ell per aquí?
Doncs, què feia ell per aquí?
Ara, preguntem-ho.
Exacte. Doncs, aquí, la mare dels ous.
L'any 1923, el científic va passar una setmana a Barcelona convidat per la Mancomunitat, que volia promocionar la ciència i de pas fer publicitat a la seva obra de govern. Clar, en aquell moment, comptar amb la presència d'un Nobel físic que feia gairebé 4 anys que s'havia confirmat la teoria general de la relativitat, era una bona oportunitat.
I tant, tu diràs. Sí,
però us he de dir, i com sempre porto en aquesta secció, la cosa va començar bastant malament.
Ai, Déu meu.
Per què? Doncs perquè ningú el va rebre a l'estació.
Home,
lleig.
Fins i tot va haver-hi confusió a on havia d'anar a dormir.
Ai.
Però bueno, anem per parts. La invitació...
Com va dir Jack el Destripador. L'esbudellador, perdó.
Va començar l'any 1921, però per motius laborals Einstein no es podia desplaçar així. Doncs 2 anys més tard, i convidat per la Universitat de Barcelona, va venir. Primer de tot, van arribar el 22 de febrer del 1923 a l'estació de França, i Einstein i Elsa, que és la seva dona, ningú va venir-los a rebre. És a dir, imagineu, a la parella, amb totes les maletes, allà a l'estació de França...
No saber, pobre gent.
No saber cap a on havia
d'anar. Com si fos un qualsevol, per favor.
Home, era un lleig per part de la ciutat de Barcelona.
Un premi Nobel...
No.
I llavors, què va passar? Doncs se'n van... Aquí és una mica... Comença les diferents fonts, no? Perquè van dir que havien d'anar a un hotel que era les Quatre Nacions. Mm. És a dir, una modesta pensió de la Rambla.
Val.
Clar, és a dir, perquè tots...
Anar... Perdó. Sí. Albert Einstein va dormir en una modesta pensió de la Rambla?
Això és el que apunta un dels mitjans. Ai. Però després un altre va dir que es va allotjar a l'Hotel Colón de la plaça Catalunya. Però és que un altre tercer va dir...
L'Hotel Colón, eh?
Sí.
Perquè l'Hotel Colón és una altra cosa.
No. Exacte. Llavors, fins i tot, una altra versió era que va anar a casa de Terrades, que Terrades és el qui va organitzar aquest curs monogràfic on participava Albert Einstein per tal de poder participar.
Sí.
I clar... On va anar, finalment?
On va anar, finalment?
M'encanta, Andreu. A l'Hotel Ritz.
Ah!
I es queixarà.
És a dir...
Es queixarà, Madonna.
Ah, clar.
Clar. Però és que, a veure, hem d'apuntar que... Albert Einstein ja havia estat amb una mica de problemes. Venia de Japó, venia de conferències... Va haver un telegrama, però, clar, aquí va arribar tard. Per tant, aquí una mica la confusió d'on estava Einstein. Uh-huh. Però clar, llavors tot això es va arreglar i avui, a les 7 de la tarda, però de fa 100 anys, va començar...
M'ha agradat, però...
M'ha
tingut molt emoció.
Sí.
Va impartir la primera de les 4 conferències previstes que va realitzar. El lloc ha escollit el Palau de la Diputació, però clar, vosaltres us deveu preguntar, què és això? Doncs és el Palau de la Generalitat. Uh-huh. I allà, en aquells anys, hi havia l'estudi de catalans, l'institut. I allà és on va fer la primera conferència. Però us he de dir que aquesta conferència va anar moltíssima gent, però ningú l'entenia.
Ai.
Oi.
I a més us he de dir que costava l'entrada 25 pessetes. 25 pessetes actualment són 33 euros. Imagineu, vosaltres haver d'anar a una conferència per a 33 euros i que el conferenciant us tracti com matemàtics i físics.
Home.
I que aquesta conferència us la faci en anglès i alemany.
Res.
Clar.
Perdudíssima, aniria
invertits,
eh?
Ningú va comprendre res. Llavors, l'endemà, el matrimoni Einstein se'n va anar a fer de turisme per Catalunya. Va visitar el monestir de Poblet, va aturar-se a l'Espluga de Francolí, i això em fa molta gràcia, perquè es va fotografiar amb nens donant-li la mà.
Molt bé, que bonic.
Sí,
segurament els hi va treure llengua, molt d'Einstein, també.
Sí. Exacte, sí, segurament.
Has estat bo, Joan.
I també va visitar el conjunt monumental de l'església de Sant Pere de Terrassa. I què va fer aquella nit? Un sopar al Ritz.
Es va cuidar.
Es va cuidar molt. I clar, el dia abans de la seva partida, es va reunir amb Àngel Pestanya, que és de la CNT. Mm-hmm. I fins i tot va tenir una recomanació per ell. Li va dir que llegís Espinosa als seus sindicalistes. És a dir, també consells, com la Núria Ros.
Mira, veus? Donen...
Molt bé.
És que lifestyle.
Sí, Einstein i Núria Ros
són
de la mà.
Sí, exacte. Sí, físicament i també d'aquí, intel·lectualment.
Sí,
ben iguals.
I que abans parlàvem de les sardanes. Doncs, precisament, Einstein, el seu darrer dia, va voler visitar un dels projectes del Mancomunitat, l'Escola Industrial de Barcelona,
sí.
I en honor seu, la Cobla de Barcelona va tocar unes sardanes que van ballar una colla d'estudiants i fins i tot el van obsequiar amb un parell de discos.
Veus que bé.
És a dir, que se'n va anar amb un regal sota el braç. Llavors, què va passar? Que l'endemà, el dijous 1 de març, se'n va anar cap a Madrid Però el seu diari personal és molt curiós el que ell escriu. Diu, 22 a 28 de febrer, està de Barcelona, molt cansat, però gent amable. Terrades, Campalans, Lana, la filla de Tirpitz, cançons populars, Baix, el bar Refectorium, ha estat agradable. Quatre ratlles per a 7 dies.
I fins aquí? Només va escriure això?
Només va escriure això. Oi. I, curiosament, s'havia deixat una altra pàgina en blanc per si havia d'haver escrit alguna cosa més. Però no.
No ho va fer, eh? No,
això és que Einstein ja sabia allò de les ressenyes de Google, saps?
Clar.
Llavors ja.
Sí, sí,
breu,
sí.
Escuet.
Ara.
Sí, sí, sí. I, Joan, proposta cultural.
Som-hi.
Però és que hi ha més. Hi ha moltes. Per tant, potser...
N'hi ha moltes?
Hi ha moltes. Escolta'm. La primera, un llibre, que relata la visita d'Albert Einstein a Barcelona, quan Albert Einstein passeja per la Rambla, 1923, del físic i professor de l'UPC, Antoni Roca Rossell. Un podcast de l'Arxiu Municipal publicat ahir que recrea el pas d'Einstein per Barcelona. Per part de la Fundació Catalana per la Recerca i Innovació, ha habilitat una pàgina web en la qual reveu el dia a dia del matemàtic.
Mira.
I, per part de l'Institut, ha organitzat en la seva seu del carrer Carme una jornada el 3 de març sobre la vigència actual de les contribucions al físic i una exposició sobre la seva visita a Catalunya, i jo crec que aquesta és la que més us agradarà a tots. És la recreació d'una versió del menú oferit a la casa del físic Rafael Campalans, el científic alemany, amb plats que feien referència a conceptes de la teoria de la relativitat.
Escolta, jo com a cuineta, sí, m'acullo aquesta darrera proposta.
Que sí.
Mira, ja s'ho està apuntant.
Sí, sí, sí.
Molt bé,
sí,
Joan.
Sí. Gràcies, Pau.
A tu.
La Caravana, un programa sobre rodes.
M'has pillat super...
De sorpresa, eh?
Sí, 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 sí. Nina Agustí, reportera intrèpida d'aquest programa de la ràdio en català i de la ràdio en general, que no me'n recordo què més deies, però havies de respirar al cap de molta estona. Quina és la pregunta del dia?
Què?
Ara et toca a tu.
Doncs això, quina és la pregunta del dia?
No, va, fes-m'ho tu.
Avui parles d'embarbussaments.
Sí, correcte. Val. Molt bé. És un repte, és un challenge. Avui fem...
Challenge?
Sí, és un challenge. Sí, challenge és també...
No, sí, sí, sí.
Saps? Això sí que ho
sí,
saps,
home,
sí.
Sí, home, sí.
Va, va. Avui divendres fem un especial perquè toca posar a prova els nostres participants i no tornarem a fer una pregunta d'història com la d'ahir, perquè va ser bastant...
Tornarem a fer-ho, eh?
Rafal.
Això de culturetes ho tornarem a fer.
Sí, ho tornarem a fer, però avui no. Avui toca un repte d'embarbussaments, com has dit tu?
Embarbussaments.
Embarbussaments. És un repte lingüístic, per tant.
Sí.
Hem fet que la gent del carrer en reciti un embarbussament, un trabalengües, pels que aneu una mica despistats i no sabeu del que estem parlant.
Val.
En primer lloc, Joan, vols fer els honors?
He de recitar aquest embarbussament?
O vols que faci jo aquest i tu l'altre, que és més complicat?
Ha!
Jo aquest, vinga, va. Plou poc, però per poc que plou prou.
Val.
Molt bé. Aquest no és gaire difícil, eh? Nivell 2 de català, Joan, endavant.
Anem al 2, eh?
Sí.
El cel està endormiscat. Qui el desendormiscarà? El desendormiscador que el desendormisqui. Bon desendormiscador serà.
Molt bé.
Sí,
prou
no?
Bé.
Prou?
Sí, sí, sí.
Val.
Va, passem al nivell 1 de castellà, que això també hem canviat d'idioma, hem de fer una mica tant per cent, saps?
Som-hi.
El primer nivell, te'l dic jo, vinga.
Vinga, com si em fessis un favor.
Sí, sí, sí.
Va, tira.
Vinga, va. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos... Perdó. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuantos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas, nunca sabrás cuantos cuentos cuentas, ¿val?
Clar.
Claríssim, eh?
Claríssim.
I el segon...
L'he de fer jo aquest?
Sí.
Aquest és difícil, eh?
Aquest és difícil.
Val. Pepepe que es pic... Uf. Pepepe que es pica papes con un pico, con un pico pica papes pepepe que si pepepe que es pica papes con un pico, ¿dónde está el pico con que pepepe que es pipa papa?
Bravo, bravo. Mira, t'aplaudeixo perquè realment és molt complicat.
És molt complicat.
Ara el que hem de veure si és el que hem de veure si els nostres participants ho han fet bé o no. Anem un per un, d'acord? Comencem amb l'únic noi que s'ha envalentonat avui a participar.
Únic noi s'ha envalentonat a participar
sí,
avui?
Sí, perquè els altres s'han fet tal liu que s'han atabalat i han dit, mira, saps què? Millor ho deixem estar.
Val.
Sí, per tant, tenim l'únic noi participant d'avui que s'ha fet també bastant... S'ha liat bastant la troca, ell mateix, però bueno, és
som-hi.
Que escoltem-ho, vinga, va.
Plou poc, però per poc que plou, plou. Però plou prou. Cuando cuentes cuentos, Cuenta cuántos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentas, nunca pasaràs cuántos cuentas.
I t'han semblat fàcils, difícils?
Difícil, sí. Sí, el castellà no és un poc.
El castellà pitjor,
sí. És el estar endormiscat, que és el desdormiscarà i desendormiscarà, que el desendormisqui. Bon, de som menys que ara serà complicadíssim.
Complicat.
Sí, sí, pobre, ja ho has vist.
Ja ho ha dit ell.
Sí, complicadíssim, ha dit al final. Sí, vinga, va, fora. En segon lloc tenim una senyora que sembla que domina molt, i dic sembla, perquè hem d'estar molt atents i atentes, tenim un petit fallo del sistema. Escoltem-ho.
Ho tinc que dir? Plou poc, però per poc que plou, plou prou. Bueno, anem.
Provem.
El cel està endormiscat. Qui el desendormiscarà? El desendormiscador que el desendormisqui, bon desendormiscador serà.
Passem al castellà.
Perfecte. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos cuantos cuentas. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos cuantos cuentas.
Claro que sí.
Porque si no cuentas cuantos cuentos cuentas, nunca sabrás cuantos cuentos cuentas.
De petita jugava vostè això?
Una miqueta.
Com ho fèieu? Ho fèiem amics?
Amb amics, sí.
Amb amics?
Sí, però més senzillet, eh?
Més senzillet?
Sí.
Has trobat difícils?
Sí, però no em pensava jo com sortiria tan bé.
Mira-la, ella.
És que li han sortit molt bé, eh?
Li han sortit molt bé, menys sí. El cuentos, que aquí hi ha hagut
un petit error.
No passa res. Ara és hora de conèixer una noia que li direm Lucía, òbviament no és el seu nom, però sí que és de Marbella, d'acord? O sigui, ja tornem a fer això d'inventar-nos els noms, però no la procedència. Ella accepta el repte, però passa directament a les proves, òbviament, de castellà. Escoltem-la.
No tengo ni idea de catalán. O sea, ni idea.
Vale, se me da
realmente mal, de verdad. Si no se me diera tan mal, lo hacía, pero es que se me da muy mal.
Vale, pues pasamos a castellano, ¿vale?
¿Ya?
Sí.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos, cuentos cuentas.
¿What?
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuentos, cuentos cuentas. Porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas, Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico que Pepe Pecas pica papas?
Clar. Mira, compte. No puc donar per vàlid aquest últim. Ho ha fet molt bé, en l'últim. Sí. Però, petits detalls. ¿Dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas?
Ah.
D'acord? Per tant, s'ha deixat el con que no podem comptar com a vàlid.
No?
No.
Ets així estricte?
Home, sí.
Val.
Sí. Però en general prou bé, eh? Coneguem ara una noia catalana que resulta que sorprèn del seu resultat. Escoltem-la.
Plou poc, però per poc que plou, plou prou. El cel està endormiscat, que el desendormiscarà. El desendormiscador que el desendormisqui, bon desendormiscador serà. Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás cuántos cuentos cuentas.
Però difícil, fàcil...
Els de català més difícils.
Sí?
Més enrebuscats.
El de castellà més fàcil, eh?
Sí, perquè crec que l'entens més fàcil. Pepe Pecas pica papas con un pico. Con un pico pica papas Pepe Pecas. Si Pepe Pecas pica papas con un pico, ¿dónde está el pico con que Pepe Pecas pica papas? Soy castellano-hablante ahora, creo.
Perfecte.
Ara ha canviat d'idioma, ja.
Escolta, no.
T'està agradant, eh?
No, m'agrada molt. Sí, m'agradaria fer un dia tots els talls amb els que acaba la gent quan li acaba sortint l'embarbussament, eh? Que és com aquell...
Sí, ha de fer una última
partit apretada. De tenis.
Sí, totalment. Ara és hora de donar pas als...
El bonus track.
Això sí que és un embarbussament, eh?
Oh, i tant. Que està en tot.
Home, i tant.
Home, només faltaria. Els bonus tracks d'avui, Joan, són d'una noia molt simpàtica, de veritat. O sigui, era encantadora. Anava amb la seva maleta de rodes i tenia molta pressa, però va decidir acceptar el repte, quedar-se una estoneta ara amb mi i posar-se a prova, bàsicament. Escoltem-ho, com ho fa.
Ho faig molt malament.
Per què?
Perquè no sé quasi ni parlar, però imagina't dir una altra cosa.
Ho provem. Vinga, va. Primer, vale?
Vale, en català primer. Plou poc, però... Vale, no. Plou poc, però per poc que plou, plou prou.
El següent, t'animes?
No.
Passem al castellà.
Vale.
Vinga, va.
Bueno, encara pitjor.
Sí?
Cuando cuentas cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas, porque si no cuentas cuántos cuentos cuentas, nunca sabrás... ¿Cuántos cuentos cuentas? Vale, me ha sortit millor, eh?
Sí, ho ha fet perfecte.
Li ha sortit, ha dubtat, però ho ha fet molt bé.
Sí.
Ha corregit el que no veia viable, ara. No? I ha dit, mira, ho fem per una altra banda. I ha tirat endavant. Tira't endavant, que és el més important. Per tant, escoltem què més ens ha d'explicar aquesta noia, perquè resulta que les seves inseguretats provenen d'un motiu de pes. Escoltem-ho.
Però bé, com ho has vist, això? Difícil,
millor
fàcil?
Millor en castellà que en català.
I de petita ho feies, això, o què?
Sí, però també molt malament, eh? Tota la vida se m'ha donat molt malament. És que tinc dislexia, doncs se'm gira la vida.
Vale, llavors...
Que se vive, t'has d'adaptar. Sí, és com se'm creuen a vegades les Bs i les Ds, però bueno.
T'has sortit molt bé, o sigui...
Gràcies.
No, merci a tu.
Perdona, això ho ha fet una persona amb dislèxia?
Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
Per això et dic que des d'aquí llenço un crit.
Ara.
Les persones amb dislèxia que no tinguin cap mena de por ni vergonya. Perquè aquesta noia ha estat brutal. La millor de totes, et diré.
Sí, senyor.
Sí.
Bravo.
I a més, encantadora.
Perfecte.
Això no podia ser d'una altra manera. Ara sí, escoltar la veu del poble, cal donar pas a la nostra experta d'avui. Ella és Son Belmonte, logopeda i secretària de la Junta del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Molt bona tarda, Son.
Molt bona tarda a tothom, gràcies.
Gràcies a tu per atendre'ns. Per quin motiu els embarbussaments són un repte tan gran per nosaltres?
Doncs és un repte per tothom, perquè interfereixen doncs, moltes variants, no? Primer, doncs, que estiguis una mica acostumat, no?, a aquesta precisió articulatòria, que estiguis acostumat a paraules llargues, difícils, però també tenim una base una mica... lògica, perquè al final quan nosaltres posem reptes molt difícils, clar, són frases on treballarem un so o un grup de sons que són una mica difícils i penseu que els sons, per exemple, del català o del castellà estan com acumulats, no?, en tres zones, una zona més anterior de la llengua, una zona, o de la boca, per dir-ho així,
sí,
més mitja i una zona doncs molt més posterior. Llavors, quan nosaltres demanem molts sons que estan molt pròxims d'una determinada manera, a l'avís neurològic, per dir-ho així, del cervell, li està dient molt ràpid d'aquí a aquí, però que és gaire igual, però no és igual, no? I, si tu no estàs molt entrenat, què passa? Que és molt difícil aquesta agilitat entre el que és el llenguatge, entre el que és els sons, la fonologia, aquesta, i els moviments. Penseu que és una coordinació. Nosaltres, els logopedes, ho fem servir moltes vegades per treballar un so, per millorar la precisió articulatòria d'un nen, d'un adult, per moltes qüestions, per treballar la memòria verbal, també, vull dir, perquè és un magnífic exercici. Però té, té unes grans dificultats per tota aquesta coordinació. És una coordinació fonomotora i neurològica, imagineu-ho.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Són, llavors, exercicis com aquests són importants?
Sí, entre d'altres, no vol dir que això sigui la base, però sí que són uns exercicis que ens permeten, a banda que en segons quines sessions, tant en petits com en adults, poden dinamitzar, poden fer riure, que també és una part important, no?, de les intervencions logopèdiques, que un se senti còmode. Però sí que és veritat que en certa generalització de fonemes o per treballar fins i tot precisió articulatòria quan estem treballant, amb persones adultes per millorar determinat, ritme de la parla i això, et poden ajudar, no?, a treballar-los des de diferents punts de vista. Perquè, clar, no és com vosaltres, no? Surto al carrer, et poso això aquí.
Clar.
És a dir, farem un procés, no? Segurament començaran lentament, amb pauses, i després segur que els poden dir ràpidament, segur.
Són una de les nostres participants d'avui té dislèxia, no? I li genera una certa inseguretat a l'hora d'acceptar el repte. Sol passar entre aquells que tenen un diagnòstic similar?
Sí, mira, ens pot passar amb nens o persones o adults que han rebut un diagnòstic de dislèxia, un diagnòstic de trastorn del llenguatge, de trastorn de la parla. Per què? Perquè hi ha una base inicial que es manifesta molt en dèficits fonològics. Què vol dir dèficits fonològics? Segurament aquesta noia, quan era petita, abans de començar el procés de lectoescriptura, que és on, per exemple, en el seu cas, veurem molt les dificultats, ja tenia unes habilitats a l'hora de dir sons que segurament va trigar una mica més en dir alguns sons, li van costar... Algunes paraules segurament en algun moment a nivell de parla podia confondre, no? Cosetes així, són exemples com molt quotidians i són moltes més coses. Però sí que és cert que són reptes molt més difícils perquè penseu que estem jugant amb els sons. que després doncs, seran el gran repte convertir-los en grafies, no? Identificar-les com a alfabet, i per tant, això és un repte, jo la felicito moltíssim, perquè s'ha atrevit, jo ho he fet prou bé.
Sí, Sean, com ens pot ajudar, doncs, un logopeda?
Doncs, bé, la logopèdia, en tots els àmbits, diríem, nosaltres som professionals de sanitat, de la salut, que intervenim en què? Doncs intervenim en parla, evidentment, el que estem parlant ara, però intervenim en llenguatge infantil, adults, intervenim en deglució, intervenim en veu, intervenim en aquelles funcions orofacials, no? És a dir, i en tots els processos de lectoescriptura. Per tant, quan hi ha qualsevol sospita que hi ha alteracions en la comunicació, en el llenguatge, sigui en les primeres edats, estem parlant d'un any, dos anys, de les primeres edats, sigui en una persona adulta, per exemple, no? Que un ictus, una persona adulta que comença a fer una degenerativa, un nen que semblava que anava bé i comença el procés de lectoescriptura, què passa? De vegades ho confonem amb una manca d'atenció o que es torna una mica mandrós. De vegades no és mandrós, són dificultats. Per tant, quan una persona, un pare, una mare, un professional, detecta qualsevol dificultat, qualsevol cosa que li fa pensar en llenguatge, en comunicació, en lectura, en escriptura, en sons, sí, a l'edat que sigui, primer ha de consultar un logopeda i veure a partir d'aquí quin camí seguir. Però nosaltres, diguéssim, som els experts, no només en prevenció i en avaluar, sinó també en intervenir i en fer diagnòstic, junt de vegades amb altres professionals, també.
Doncs així ho fem saber. Som Belmonte, logopeda i secretària de la Junta del Col·legi de Logopedes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per pujar avui a la caravana a explicar-nos-ho tot plegat. Que vagi molt bé i fins aviat.
Doncs fins aviat. Estem aquí pel que vulgueu. Moltíssimes gràcies. Bona tarda.
Moltes gràcies, Sean.
Gairebé 3 minuts que passen de 3 quarts de 4 de la tarda. Gràcies, Nina. Fins ara.
A tu, Joan.
Nosaltres que anem a publicitat i de seguida el desinformatiu amb els Reventós aquí, a la caravana. Fins ara.
Que fem una pausa i tornem després de repostar, Ràdio Estel.
Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
Aquest diumenge a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família, Ràdio Estel transmetrà en directe el Sent la Creu, una vetlla amb eucaristia al voltant d'una creu que simbolitza el sofriment d'Ucraïna. Viu amb nosaltres aquesta celebració de la pastoral amb joves de Barcelona, presidida pel cardenal Joan Josep Omella, i amb un missatge de l'arcabisbe major d'Ucraïna, una gran coral i diversos testimonis. Aquest diumenge primer de Quaresma a les 6 de la tarda des de la Basílica de la Sagrada Família, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Les tardes són la caravana. A Ràdio Estel.
El desinformatiu d'en Reventós.
Vinga, va, i un divendres més que arriba el moment de la millor desinformació que podreu trobar als mitjans. Reventós, què tal, com estàs?
Hola, Joan, estic totalment operatiu. I tu?
Jo ja fa estona, que estic operatiu. Desinformem?
Vinga, desinformem.
Doncs endavant amb el desinformatiu d'en Reventós, un espai de desinformació que, sense voler informar, a vegades informa. Anem cap a internacional, perquè la Comissió Europea veta l'utilització de TikTok als seus treballadors.
La Comissió Europea ha demanat als seus treballadors que eliminin l'app xinesa TikTok dels seus mòbils corporatius i dels personals en els que utilitzen aplicacions de feina. Tot això per por que la Xina podria utilitzar la famosa aplicació com a plataforma per l'espionatge.
Com d'aquí?
Sí, sí, això ha aixecat les ires de molts treballadors de la Comissió Europea. Per exemple, en Giacomo Albertini, de l'Oficina Europea contra el Canvi Generacional, està totalment en contra, diu el Giacomo. Tenim moltes coreografies preparades amb altres companys, diu Giacomo. I ara què farem? De veritat, algú es creu que els xinesos ens volen espiar als nostres balls? O, per exemple, Bernarda Müller, subdirectora de la Comissió Regional per als drets dels artròpods, està molt preocupada pel funcionament dels plens del Parlament Europeu. Els plens són molt llargs, diu Bernarda. Com els aguantarem sense el TikTok? Ara bé, Joan, no tot han sigut veus en contra. Per exemple, Albert Feretrus, del Comissionat Nacional de la Xocolata Belga, està molt a favor.
Feretrus, eh?
Sí, Feretrus. Diu Albert, jo una vegada estava parlant amb de tomàquets amb una amiga i des d'aleshores no deixo de rebre anuncis de tomàquets.
Veus?
TikTok té accés al micròfon i ens espia. Això amb Twitter, Instagram o Facebook no passa, segons Albert. Atenció, que molts famosos tiktokers europeus, entre ells el català Maurici, el Fitxa i Llobregós, han posat el crit al cel perquè han vist, en aquesta mesura, un possible tancament futur de TikTok a tota Europa. El missatge de tots ells ha sigut molt clar. Si ens toquen TikTok, Europa, tal i com la coneixem, desapareixerà.
Compte.
Ni Putin ha sigut tan directe amb les seves amenaces.
I us parlem també de la visita sorpresa del president Sánchez a Ucraïna.
Dos dies després de que el president dels Estats Units, Joe Biden, i el seu amic invisible William visitessin per sorpresa a Ucraïna, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també ha visitat per sorpresa el seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Un dels objectius de la visita era informar directament al president Zelensky de l'entrega per part del govern espanyol de 6 tancs Leopard amb possibilitat d'ampliació a 4 tancs més. Segons va dir fa uns dies la ministra de Defensa, Margarita Robles, els tancs estan sent reparats en aquests moments i es calcula que arribaran a Ucraïna entre finals de març i principis d'abril. A totes les fotografies de la trobada podem veure el president Sánchez Castejón, que posa una mirada molt profunda, entre interessant i preocupat. A la vegada, Zelensky no s'ha atrevit a mirar-lo directament al suig en cap moment. Va dir al president, és molt guapo i tinc por de que em deixi embarassat. Va dir el president ucraïnès, entre bromes. Encara que Sánchez també va tenir temps per fer les seves bromes. Després de menjar, es va estirar una estona a descansar a l'hotel i als pocs moments van saltar les alarmes antiaèries. Quan el de seguretat presidencial va entrar a la seva habitació per emportar-se, el president els hi va dir... ¿Qué es esa sirena? Que la paguen, que no me deja dormir.
Clar.
També hi ha unes bromes.
Clar.
Joan, des del desinformatiu hem pogut contactar amb un dels militars que treballa en la reparació dels tancs Leopard, el que anomenarem Felip, encara que aquest no és el seu nom real, eh? O sigui...
Felip, l'hem d'anomenar?
Sí, Felip.
Val.
És el que ens ha dit ell. Felip ha sigut molt clar amb les seves declaracions. Ha dit, les reparacions de la que parla la ministra Torres no són més que netejar una mica els tancs amb Philip Bank, marca blanca, i posar una mica d'oli a les cadenes. A més, també ens ha dit que aquests tancs, primer, no es volen ni a Port Aventura, que abans de disparar amb ells és molt més fiable agafar unes bales i xutar-les amb el peu.
Clar,
sí. I que a ell l'única persona que ell deixaria pujar és a la seva sogra. Així doncs, està molt clar que l'únic lloc on Zelensky pot guanyar la guerra amb aquests tancs espanyols és a la seva imaginació.
Parlem també de política perquè el govern espanyol dona per liquidada la taula de diàleg.
La ministra de Política Territorial i portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha confirmat que no hi ha data per una pròxima reunió de la taula de diàleg i que, a més, aquest instrument ja no és necessari perquè actualment hi ha diàleg permanent amb la Generalitat de Catalunya.
Mm-hmm.
No és una mica paradoxal, Joan, que com ara hi ha diàleg no cal convocar la taula de diàleg perquè com ja hi ha diàleg no cal convocar-la?
Una mica.
És més,
sí.
Si ja hi ha diàleg, necessitaran una taula per dialogar, però si no hi ha taula, no hi haurà diàleg i tindrem de nou el problema i seran les hores quan s'haurà de convocar de nou la taula de diàleg. Joan...
És així.
Sí, no, jo m'he perdut. Aquest raonament no és meu, eh? És d'Olívia Puigpartides, propietària de la fusteria Puigol, de Canovelles. Fixa't, Puigol.
Puigol.
És Puig de Puig i Ol de Ol. Puigol, és el nom de la... És la senyora Olívia, responsable de fer les diferents taules de diàleg que el govern de la Generalitat ja havia encarregat i que ara s'han quedat penjat, les taules s'han quedat penjant en l'aire. Però, i quan dic que s'han quedat penjant, ho dic literalment, perquè el vernís de les taules és una altra cosa, en què estaria pensant. El vernís de les taules s'està secant i per això les han de tenir penjades. La senyora Olívia no sap ara mateix què ha de fer amb aquestes taules. El que sí té clara és una cosa. Si no necessiten taula perquè ara ja hi ha diàleg, a mi m'és igual, diu Olívia. Ja vindran a demanar-me taules quan no n'hi hagi i necessitin taules de nou. Aleshores, els hi cobraré el triple per cadascuna.
Estic plorant d'intentar-ho entendre, Reventós.
Sí, és que tampoc.
El català, que és la dotzena llengua amb més pes al món.
Aquesta és la conclusió a la que ha arribat el baròmetre de les llengües al món de 2022, realitzat pel Ministeri de Cultura francès. El català ha rebut una puntuació de 6.729 punts, a poca distància d'idiomes com el neerlandès, que va rebre 6.795, i el portuguès, amb 6.817. Les llengües que han quedat en primer lloc doncs, han sigut l'anglès, el francès, l'espanyol, l'alemany, el rus i l'italià. El doctor en ciències, Alain Calbeck, i el doctor en lletres i ciències germanes, Louis-Jean Calbeck, són germans, responsables del baròmetre de les llengües, han declarat El catalán tiene muy buena salud. Seguro que si sigue así, dentro de poco será una de las lenguas más habladas en Cataluña.
Que tens família francesa, Reventós?
No.
Parles molt bé l'accent aquest.
Vaig fer un curs a l'escola d'idiomes.
Val. Parlem de tecnologia, també. Novetat al Mobile World Congress.
Sí, del dilluns 27 de febrer fins al dijous 2 de març, Barcelona es tornarà a convertir en la capital tecnològica del món amb el Mobile World Congress, una nova edició d'aquest certamen que comptarà amb la participació de tots els països que no van poder ser-hi en edicions anteriors degut a la pandèmia. A nivell tecnològic s'esperen grans novetats, com per exemple el Samsung S23, el Xiaomi 13, Honor presentarà el seu màgic W5, juntament amb d'altres marques com Huawei, Oppo i ZTE, que també presentaran les seves novetats. Però de totes aquestes novetats, nosaltres volem destacar, anem a el que volem anar.
Ara.
Volem destacar a una desconeguda empresa tecnològica que donarà molt a parlar, Joan. Ens referim a FabOt, la companyia catalana radicada a Castellà de Nuc.
FabOt, eh?
No ho havia pensat. A FabOt treballem perquè els nostres clients es borrin de la seva vida qualsevol traça d'ansietat i estrès, ens diu Dolors Peracabanyes, CEO de FabOt. Això. Per aquest motiu, hem dissenyat la nostra sèrie de telèfons TalOt, que en cap moment es destorbarà ni molestarà amb sons, notificacions o vibracions no desitjades. I nosaltres, Joan, hem pogut ser un dels pocs afortunats que ja han provat els TalOt i podem dir que són espectaculars. Són uns telèfons que permeten, per una part, gaudir de l'experiència de portar sobre un mòbil amb el gran avantatge de que ningú et pot molestar amb trucades o notificacions desitjades perquè directament el telèfon no funciona, no
veus?
Fa res. O sigui, no fa res. No fa res.
Ni trucar.
Seguiu-ho la pista, FabOt i la seva sèrie de telèfons TalOt. Està comunicat o viure feliç? Vosaltres escolliu.
Ja ho sabeu, si voleu el vostre FabOt, només hi heu d'anar.
Sí.
Parlem de futbol, Reventós.
Vinga.
I és que Sergio Ramos anuncia la seva retirada de la selecció espanyola.
L'actual defensa de Paris Saint-Germain i actual company de Leo Messi ha publicat un comunicat a xarxes socials informant que deixa definitivament la selecció espanyola. Després de rebre una trucada de l'actual seleccionador, Luis de la Fuente, li ha confirmat que, independentment del seu estat de forma, no tornarà mai més a la Roja. Ramos ha decidit deixar la selecció. Així doncs, a veure, si hem de ser exactes, no és que Ramos hagi deixat la selecció, sinó que directament l'han fet fora. Però, clar, sí, Sergi Ramos és Sergi Ramos i no és una persona que s'hagi caracteritzat mai per tenir clar segons quin concepte.
Correcte.
Com, per exemple, a dalt, a baix, dintre, a fora. Doncs, sí. Aquest succés ha tingut conseqüències. I la més destacada és la iniciativa que vol dur a terme Lluís Quintanilla, veí de Santa Perpètua de Mogoda. Després de conèixer la notícia, Lluís ho ha tingut molt clar. Diu Lluís, aquest divendres, després de la feina, tots els meus companys i jo marxarem caminant des de Santa Perpètua fins a la seu de la Real Federació Espanyola de Futbol a Madrid per protestar davant del seu president, Luis Rubiales.
Molta sort.
Sí, sí. Lluís té molt clar que un jugador, amb la trajectòria d'en Sergi Ramos, no pot tenir aquest final de selecció. Diu Lluís, estic convençut de que això és una cortina de fum perquè no se sàpiga allò del Barça i els àrbitres. Doncs bé, Joan, tot això ens ho deia ahir en Lluís, el dijous en Lluís. Doncs aquest matí a les 10 l'hem trucat per veure com anem els preparatius i l'home ens diu que la marxa continuava, però que al final solament aniran ell, el seu cunyat i un altre noi que no ho coneix. Va. Perquè els altres tenien calçotades i coses per fer cada setmana.
Clar.
Però no t'ho perdis, que a les 12 el mateix Lluís ens ha trucat per dir-nos que l'acció de protesta es suspèn sine die perquè de cop i volta ha sofert una indisposició estomacal. Lluís, ànims, Sergi Ara. Ramos en necessita gent com tu en aquests durs moments. Vinga, pren-te un forta sec i a la carretera.
Sempre. Ens queda un minut, Reventós. Rapidíssim el temps.
El temps. Pau Villajoyosa ha contactat amb nosaltres a temps.concret@radioset.cat perquè demà dissabte 25 a les 15:46 vol anar a endreçar el cotxe al Ballena Azul del carrer Segle XXI de Viladecans i vol saber quin temps concret farà. Doncs Pau, aquest és un bon moment per treure el cotxe del pàrquing. Això sí t'arranca perquè fa 3 mesos que no el mous. Sí que és cert que et podries estalviar l'euro del Ballena Azul perquè el Pau és aquest tio que amb un euro neteja el cotxe. Clar. Sí, traïs el cotxe aquesta tarda, perquè en principi hi havia previsió de pluja, però no tinc jo gaire clar que pugui. Ara bé, has de tenir en compte una cosa, Pau. Una vegada surtis demà amb el cotxe net de la Ballena Azul, que calculo que serà sobre els 15:48, vés amb molt de compte quan arribis al segon semàfor que trobaràs en direcció casa teva, perquè es preveu que aquella hora dos coloms amb infecció gàstrica es col·loquin just sobre la farola on tu detens el cotxe, deixant anar els seus fluids corporals i t'encanta dormir al vehicle.
Gràcies, Reventós. Que vagi bé. Fins la propera.
Adéu.